El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Aquest dilluns es commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra des de fa 22 anys per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'objectiu és rescatar de l'oblit la situació que viuen milions de persones desarrelades entre refugiats, apàtrides, desplaçats interns i sol·licitants d'asil, que actualment hi ha al món. De fet, atenció, perquè segons dades de l'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, a finals del 2020, atenció, 82 milions, 400.000 persones es van veure obligades a fugir de casa seva. Entre aquestes, més de 26 milions eren refugiades, més de la meitat menors de 18 anys, i 4 milions sol·licitants d'asil. També hi ha milions de persones apàtrides a qui se'ls ha negat una nacionalitat i l'accés bàsic a drets bàsics com l'educació, la salut, l'ocupació o la llibertat de moviment. A Espanya hi ha 26.851 persones que han demanat protecció durant el primer trimestre de 2021, mentre que al llarg del 2020 van ser 88.761 les persones que ho van demanar. A Sabadell, en aquests moments, hi ha 91 persones sol·licitants d'asil. De la situació dels refugiats en volem parlar avui de llarg abast al Cafè de la Ràdio. Ho farem amb la Natàlia Anguera, directora de l'ACNUR. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Andrea Gabarnet, responsable territorial de Pipacamp. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Luis Enrique López, sol·licitant d'asil. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Muy buenos días.
Comencem parlant de la realitat dels refugiats, comencem conversant amb la Natàlia. Quina és la situació dels sol·licitants d'asil a l'estat espanyol en aquests moments?
Bé, amb la sol·licitud d'asil a l'estat espanyol, doncs, com podeu bé imaginar, està doncs, molt sobresaturada, ja ho estava abans de la situació d'Ucraïna, i ara mateix, doncs, tot i que s'hi han destinat més recursos, és cert que és una... Bueno, és un procés que continua sent feixuc i encara més per les persones que no provenen d'Ucraïna. Hem de pensar que, de fet, l'enguany, el lema que ha tret l'ACNUR és qui sigui, on sigui, quan sigui, tota persona té dret a buscar protecció, precisament per recordar aquesta necessitat de que el sistema d'asil i d'acollida doncs, pugui encabir a tothom.
Clar, aquí entenc que hi ha un procés, no?, que és el procés que ara de seguida el parlarem amb el Luis Enrique López, no?, que és el procés d'aquella persona que està demanant aquest asil, no?, que té tot un procés, crec que a Espanya són a l'entorn de 2 anys, en què hi ha una certa protecció i un cert acompanyament, però entenc que aquí hi ha aquest aspecte que destacàvem també d'aquestes persones apàtrides a les quals se'ls nega aquesta protecció. I què passa amb aquestes persones? Entenc que aquest també és un aspecte a destacar i que s'ha de posar també de relleu, no?, un dia com avui.
Muy buenos días.
Digues, Natàlia.
No, perdó. De fet, la patrídia és un element on la persona no té ni tan sols el dret més bàsic, que és el d'una nacionalitat. Llavors, aquest és un fenomen que no ens ho trobem tant, o no hi ha tantes persones i tanta casuística dintre l'estat espanyol, però sí molt més en altres països, com per exemple el Líban, on dones refugiades de Síria han arribat i en alguns casos embarassades o han donat a llum, i és el pare qui transmet la nacionalitat al fill. Llavors, i el pare no hi és perquè va morir o perquè està en un altre lloc. Llavors, realment, aquest problema de la patrídia té molta més presència en altres països que no pas a l'estat espanyol.
Mm-hmm. Però què passa amb totes aquestes persones que fan aquest procés de sol·licitud d'asil i perquè sigui no se'ls reconeix o no se'ls dona? De quina manera se les pot protegir? Perquè és un tema que surt recurrentment a les tertúlies, no?, del programa, d'allò de dir, ostres, tenen una protecció, tenen una situació, però de cop i volta, no?, passat un temps, els diem, ja no hi podeu accedir, no? I de quina manera se les protegeix?
Jo crec que això ho podran comentar millor els companys de Pipacamp, que precisament estan fent tota aquesta tasca de primera mà.
Ara hi parlarem. Parlant de la situació doncs, de les persones refugiades, quines són les principals dificultats amb les quals es topen les persones que decideixen doncs, o que forçades han de marxar de casa seva?
Mira, a nivell mundial, una de les principals dificultats és precisament doncs, que els estats puguin o decideixin aplicar doncs, tot el que és el dret d'asil, no? De la Convenció de Ginebra i realment atorgar aquest dret. Pensem, un altre dels grans reptes és doncs, la situació en el país d'acollida. Pensem que, tot i que si llegim els diaris, sembla que les majors xifres siguin de persones que estan intentant entrar als Estats Units, a Europa, actualment la situació no és aquesta. Vull dir, el 83% de les persones refugiades estan en països de renda baixa o mitjana. Actualment, entre la postpandèmia, la crisi alimentària, la inflació creixent, aquests països tenen molts greus dificultats, no ja només per atendre a la població refugiada, sinó a la seva pròpia població. Llavors, això també implica a vegades dificultats a l'hora de l'acceptació, de la integració de les persones refugiades que han arribat.
Per tant, hi ha aquesta dificultat amb la qual es troben països, no?, que ja tenen aquestes dificultats econòmiques i que han d'assumir aquest gruix de població que els arriba. Al principi em parlava de la situació ucraïna, no?, que és un aspecte que també hem posat damunt la taula i de relleu, no? S'ha fet una política diferent de refugiats i moltes vegades s'ha plantejat perquè no es podia aplicar en tots els països, no?, una política com aquesta. Quina feina s'ha fet diferent a l'Estat espanyol en l'atenció d'aquestes persones refugiades provinents d'Ucraïna?
Bé, en aquest cas, la primera diferència ha estat en quant als tempos de resposta, no? Poder activar una directiva europea que ja existia per oferir ràpidament un marc de protecció temporal, doncs ha estat un gran guany, no? Que tant de bo aquest benefici o aquest aprenentatge es pogués aplicar també en altres casos. I després, aquí segurament a ningú se li escapa que l'empenta que hi ha hagut també per part de la pròpia societat de solidaritat i de demandar al govern i als actors de les administracions una resposta, doncs ha empès a fer aquesta resposta més ràpida i més àgil.
Clar, i aquí ens hem plantejat si es podia fer en el cas dels refugiats ucraïnesos, es podria fer en tots? És a dir, realment hi hauria capacitat per assumir tots els casos que poguessin arribar de la mateixa manera?
Jo crec que la situació d'Ucraïna ha demostrat que la voluntat política és la clau. I l'acceptació de la societat, no ho oblidem.
Per tant, al final hi ha un camí per recórrer, no?, que es pot recórrer. És a dir, hem après que el podem recórrer, no?
Exacte. Nosaltres ara el que volem és precisament aprofitar aquesta empenta, aquestes vies legals, aquesta sensibilitat vers la causa dels refugiats que malauradament no sempre hi és, no? O a vegades va i ve quan tenim imatges dels conflictes, imatges més properes. Va passar l'estiu passat amb Afganistan, però després ens oblidem. De fet, ara mateix hi ha 23 conflictes al món. Síria, Afganistan, Venezuela, Sudan del Sud, Myanmar. No ho veiem, no està a les notícies i se'ns oblida. D'alguna manera perdem aquesta sensibilitat.
S'ha posat de manifest que podem ser molt hipòcrites, no?, com a societat occidental, mirant les persones en funció, no?, del coneixement que tenim de l'espai que ocupen, no?, al final.
Jo ho miraria en positiu, vull dir que quan coneixem una cosa de prop i empatitzem més. I potser estem en un entorn també de notícies i de que el que ens arriba són altre tipus de notícia o que hem perdut la connexió i amb altres realitats més llunyanes. O a vegades no tant, perquè al final Síria ho tenim aquí al costat.
Doncs ens quedem amb aquesta visió positiva. Parlem ara de seguida d'aquesta part que explicàvem. Ens acompanya l'Andrea Gabernet, com dèiem, responsable territorial de PIPACAM. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Clar, parlava de tot aquest procediment, no?, que hi ha tota aquesta protecció d'uns mesos, no?, en què s'està fent aquesta sol·licitud d'asil i que tot plegat s'entronca, per exemple, perquè hi ha una negativa. No? A partir d'aquí, com es pot ajudar aquestes persones que han començat un procediment d'aprenentatge de la llengua, de formacions laborals, fins i tot d'habitatge, no? Quina feina podeu fer en aquest sentit?
Aviam, primer, bon dia a tots i gràcies per convidar-nos avui, el 20 de juny. Nosaltres l'objectiu és, tan bon punt arriben les famílies a la nostra entitat, començar a treballar el més ràpid possible, com bé deies, amb l'aprenentatge de l'idioma, amb la recerca de feina, per si la part administrativa falla, que nosaltres no hi tenim capacitat d'influència, sinó que depèn del Ministeri d'Interior i de la llei al final d'asil, que té els seus criteris, capacitar a les persones perquè es sentin el més integrades i en plena capacitat de treball i de viure en el nostre país. Aquest és el nostre principal objectiu. a més de treballar en xarxa amb tots els municipis on estan residint aquestes persones, amb la Diputació, fer veure i promoure programes també que una vegada, si el que passa és que se'ls denega la protecció internacional, puguin també ser acollides. Aquí, per exemple, a Sabadell existeix un programa que es diu el Tenderol, que el promou l'Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb la Comissió Catalana d'Atenció al Refugiat, que té unes places per aquests, però, tot i així, són poques. Però que a vegades veuen més municipis que obren programes d'aquests d'atenció a persones que no poden que no se'ls concedeix l'asil.
Clar, però entenc que deies ara tu mateixa, no?, que no hi ha suficients places, no?, per aquesta atenció, i al final estem deixant persones a les que en certa manera se'ls ha donat com un miratge, no?, d'un futur. Correcte. En una situació que ha de ser molt i molt complexa, també des d'un punt de vista emocional, no?, al final.
Sí, i aquest és el xoc més fort que s'emporten les famílies o les persones refugiades. Aquestes expectatives, elles no podem oblidar que estan fugint d'una situació molt complicada en el que la seva decisió és que han de deixar les seves arrels, la seva família, tot el seu entorn. No ha de ser una decisió gens fàcil. I una vegada arriben aquí, diuen, aquí podré començar de zero, i és el que deies, molt sovint es trenca aquestes expectatives, aquest projecte vital que han tornat a començar. Com a societat i com a administració s'han de promoure via programes i una línia política en el que obrir a l'acollida i a la inclusió de les persones migrades sigui més real al final.
Clar, perquè,
tenir continuïtat.
Clar, la Natàlia Anguera li donava el punt de vista aquest positiu, no?, de l'empatia, la capacitat empàtica de la societat envers el que passava a Ucraïna, també amb la solidaritat, però al final sí que és cert, no?, que alguna persona refugiada que hagi pogut venir d'un altre punt, també d'una guerra, fugint d'una guerra, es pot haver sentit que s'estava fent un greuge comparatiu amb la seva persona, no?, amb tot el que ha passat.
Sí, hi ha persones que ho han sentit així, però com bé deia la Natàlia, jo espero que aquesta, l'aposta que s'ha pres ara amb la crisi d'Ucraïna pugui tenir una continuïtat. Jo crec que, espero, desitjo que n'estiguem aprenent i que no sigui la primera i última vegada.
I avui, més enllà de parlar amb professionals i amb persones que treballen en aquest entorn, volíem escoltar un testimoni, no?, d'una persona sol·licitant d'asil, com és el Luis Enrique López. Molt bon dia.
Muy buen día.
Quan va marxar del seu país? Quan va arribar a casa nostra?
Yo llegué el 2 de julio del año 2011. 2021, perdón. O sea, llevo 11 meses.
I ha sol·licitat l'asil, no?
Inmediatamente. Yo ya venía con la cita para la Policía Nacional y llegué el viernes y por el día lunes ya estaba haciendo la gestión en la Policía Nacional.
¿De quin país ve vostè?
Colombia.
Fugint, entenem, no?, d'una situació dura.
Muy complicado, sí. Y sobre todo para mí, que ejerzo una de las profesiones más peligrosas del mundo.
¿Qué es?
El periodismo. Soy locutor y periodista. Y eso me trajo aquí.
Per tant, va fugir per explicar la veritat, no?
Sí, yo soy víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, por amenazas de muerte, reconocido por el gobierno colombiano con mi resolución y mi registro como víctima del conflicto armado en Colombia.
I ara què li han dit de moment? Com ha vist, com està vivint aquest procés amb tots aquests mesos, no? Aquests 11 mesos que m'explicava, que porta aquí. Com està vivint tot aquest procés?
Pues primero que todo, le doy gracias a Dios, gracias al gobierno español y gracias a PIDACAM, porque pues ha sido lo mejor que me ha sucedido llegar aquí.
Amb totes les esperances entenc que tot plegat arribi a bon port, no?
Sí, lógicamente. A ver, pues cuando uno hace una solicitud lo hace con la esperanza de que las cosas se den, que salgan positivas. El proceso va muy bien. Y modestia aparte, pues he tenido una suerte especial, como la bendición del Señor, que a mí nada me falló. O sea, puedo decir, a diferencia de muchos emigrantes, muchos desplazados y exiliados, que yo no he sufrido ni por un tinto. gracias a Dios. O sea, desde que yo llegué, eso fue el día a día, seguidito. Yo llegué aquí un viernes, por el día lunes empecé gestiones, y al siguiente lunes yo ya estaba ubicado en un sitio por parte de la Sayer, después de cumplir con los requisitos de Estado, y me enviaron a Martí Codolar en Barcelona, al Colegio de los Salesianos. Ahí estuve un mes, y exactamente al mes me citaron a la Sayer, me dijeron que ya me había salido una plaza y que esa plaza era a PIP, acá en Sabadell.
Uh-huh. Per tant, vostè està vivint a Sabadell ara
mateix. Sí, senyor. Vivo aquí en la casa de acogida, aquí a pocos metros de l'emissora.
I com s'ha sentit ben rebut per la ciutat?
Sí, sí. És una linda ciutat. És una ciutat maravillosa, con un desarrollo industrial impresionante, comercial, la gente muy cordial, muy amable. Y bueno, pues como les digo, uno tiene que darle gracias a Dios, que a diferencia de muchas, de tantas, de miles de personas que están a la espera de tener una solicitud, una cita para pedir, para hacer la solicitud, otros para tener un permiso de residencia, otros para poder trabajar. El caso nuestro, en el mío personal, ha sido totalmente diferente y muy positivo. Pero yo sí quiero resaltar la labor que hace la entidad en la que estoy viviendo, a Pipacán, no porque esté aquí con la presencia de Andrea, que es la responsable territorial, sino que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando las cosas son buenas, cuando las cosas para mí no van bien, yo las digo como son. Y bueno, por eso será que estoy alejado de mi familia. Por eso vine a acá. Este es el segundo desplazamiento. Yo tuve el primer desplazamiento en Colombia en el 2014. Porque es que en Colombia ejercer el periodismo es muy complicado, muy difícil. O sea, si tú estás del lado del gobierno, tienes que decir lo que el gobierno le interesa que diga. Si eres independiente y actúas por tu propia cuenta, terminas ganándote enemigos de aquí, de acá, de la izquierda, de la derecha, del centro, por toda parte. Estuve 2 años desplazado en Medellín, Antioquia. Primero me desplacé en Colombia, lo hice al departamento de Antioquia. Ya con los 2 años las aguas ya estaban mansas, vi que todo, regresé al departamento del Valle. Yo soy del Valle del Cauca, la parte plana, calientica del país. Y el 2020, después de que empezaron, creo que aquí se dieron cuenta a través de los medios de los paros nacionales que hubo. Y ahí se volvieron a complicar las cosas porque cometí, no sé si el error profesional o seguir firme en mi convicción, en mi criterio y en mi forma de trabajar. Entonces, cuando se dieron los paros nacionales, que eso fueron taponamientos pues de municipios, de ciudades. Por ejemplo, yo vivo a 1 hora de Cali, la capital del departamento del Valle, en la ciudad de Buga. Ahí queda el kilómetro cero a la vía al mar. Entonces, por ahí, todo el transporte de Colombia hacia el mar, hacia el puerto de Buenaventura, está ahí. Entonces, es una ciudad muy importante. Y yo veía a las claras, o sea, los comportamientos de los manifestantes, los comportamientos de todos quienes querían ejercer presión con el paro. Uno se da cuenta a las claras de que ahí estaban los comandos urbanos de las guerrillas. Así lo veía yo y así lo manifesté.
Y eso va a tener consecuencias, ¿no?
Y esa consecuencia, tuve 2 llamadas, a la tercera fueron, me dijeron, 24 horas te vas a HP de aquí o te morís vos y tu familia.
¿Y té la família, per tant, allà?
Sí, desafortunadamente, o sea, no tenía la forma de arrancar con nadie, sino la ropita que pudiera y te vas solo porque pues está uno con los brazos cruzados. Muchos amigos y la familia me ayudaron. Me tocó salir, desafortunadamente, tristemente, me tocó venirme solo, que ha sido lo más difícil que he podido soportar en mi vida, la ausencia de mi familia. Pues fe de ello lo pueden dar precisamente en la fundación, que he tenido unas crisis complicadas. Pero bueno, muy agradecido y de nuevo decirle a Andrea que la felicito porque tiene un excelente equipo comprometido, porque están pendientes de todo. ¿no? De sacarnos la salud, de que agilizar lo de la seguridad social, las capacitaciones para trabajo, la psicóloga pendiente de las situaciones. La verdad me siento como en casa, pero pues me falta algo. Yo les digo a mi familia...
Una cosa muy importante, sí, le falta, sí. Claro.
Aquí vivimos como reyes, nos tienen viviendo como reyes, gracias a Dios, al gobierno y a la fundación. El problema es que, el problema no soy yo, el problema es lo que hemos dejado allá.
Clar, estem davant d'una persona, Andrea, Natàlia, amb una formació molt important, no? Sí. Al final estem parlant d'una persona que ve aquí amb una trajectòria professional, amb una formació... entenc que això, teòricament, ha d'ajudar a una integració molt més fàcil, no? I un aprenentatge molt més fàcil de tota aquesta part que explicaves ara, no? D'aquesta formació en la llengua, li estem parlant en català, ens entén i ens pot contestar, no? Això és molt important, també, no? I a l'hora, doncs, de trobar una sortida professional un cop tot aquest procés acabi, no?
Sí. El Luis Enrique està... molt preparat, és el que dèiem, ell té tota una vida professional i personal feta i refeta, no? Ara bé, la societat d'acollida no sempre és tan flexible. Sabem les dificultats d'accés al treball que tenim aquí, al final és a través del treball com un acaba articulant, no?, i possibilitant el seu tirar endavant. Nosaltres treballem amb el Luis Enrique i amb tots els usuaris, segons quina sigui la seva situació a partir d'aquí, i intentem promoure que facin capacitacions, formacions... Ara bé, qui acaba contractant... Pues,
un altre cop la societat, no?
Un altre cop aquí, aquesta sensibilització. Aquí està el gran punt. Sí, poden haver-hi programes d'acollida, però al final ha de ser una resposta social.
Natàlia.
Sí, si em permet, jo crec que aquí també és cert que el sector empresarial és la clau i que sovint jo he treballat amb programes d'inserció laboral i amb el sector empresarial i aquí hi ha dos elements clau. Un és el tema legal o la por als aspectes burocràtics o el desconeixement de, bueno, amb aquest paper o aquest document, aquesta persona que sol·liciten d'asil, si després se li denega, què passarà? I jo llavors tindré un problema? I, o sigui, hi ha una mica com una mandra, un desconeixement des del punt de vista merament burocràtic o administratiu, que aquí és important que hi hagi un acompanyament de les empreses, no? Per part o de les entitats d'acollida o de l'administració, que pugui tenir un bon assessorament, o sigui, o d'algú que d'alguna manera li doni aquesta seguretat de dir no estaràs incorrent o no et quedaràs en cap lío des del punt de vista administratiu o legal. I hi ha un altre element que és cultural, és a dir, a vegades el tema d'incorporar una persona d'una cultura diferent, d'una religió diferent, pues, pot generar una por també per part de l'empresari, on dir, bueno, com serà acollit? I aquí també ha d'haver-hi aquest acompanyament o aquest intentar assegurar, doncs, que la incorporació dintre de l'àmbit laboral sigui el més fluida possible.
Estem una mica fora de temps, però sí que li volia preguntar al Luis Enrique, no, aquesta part, no? Quina importància té per vostè poder tornar a la vida laboral, no? A treballar i a sentir-se aquesta part d'autoestima que explicàvem, no? També que ens dona a tots plegats al nostre dia a dia, no?
Ese sí es el problema que tengo. Ese es el gran problema que he encontrado. No lo esperaba. Y la verdad estoy muy preocupado, bastante preocupado, porque pues tenía la ilusión, tenía la esperanza que yo pudiese laborar en España. Desafortunadamente llegué tarde, llegué con 67 años. He conocido que la ley laboral en España es hasta 65 años y la verdad no he podido abrir todavía la primera puerta. Ya tengo, estoy afiliado a la Seguridad Social, ya tengo tarjeta roja, tengo permiso de trabajo, pero no sé qué hacer. Yo no sé. La verdad, he estado en estos últimos días en un mar de incertidumbres pensando qué hacer. La verdad, estoy en una situación difícil porque el anhelo y el deseo mío es desde aquí. poder ayudar a mi familia y que sigan llevando una vida más o menos normal. La verdad no he podido hacer nada y la verdad tengo una gran preocupación. No sé si de pronto a través del ayuntamiento, a través de ustedes, no sé qué pudiéramos hacer. La idea es poder producir algo para poder, no para mí, porque aquí lo tengo todo, gracias a Dios, la ayuda humanitaria y toda la asesoría y el proceso con la fundación es excelente. Yo no me puedo quejar, no necesito nada, pero sí necesito para mi familia ganarme algo y la verdad esa es mi gran preocupación.
Estaríem més estona parlant, realment compartint doncs, tota aquesta història i aquesta, al final el que volíem explicar avui és això, és els testimonis reals de les persones doncs, que agafen la maleta i surten corrents i no tenen capacitat com aquell qui diu de mirar enrere perquè han de marxar sí o sí, no? Que al final a vegades tot plegat redueix això. Moltíssimes gràcies a la Natàlia Anguera de l'ACNUR per haver-nos acompanyat avui, a l'Andrea Gabernet de Pipacamp per haver-nos acompanyat i al Luis Enrique López, gràcies pel seu testimoni y por ser voy a Radio Sabadell.
Pues muchísimas gracias por permitirme en estos minutos sentirme en mi vida, en mi mundo, que es esto, estar al frente del micrófono. Gracias.
Doncs ja sap on som sempre que ho necessiti. Que vagi
molt bé. Gràcies,
molt amable. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.